Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. La peça que acabo d'escoltar es diu Fidgety Feet, és una peça de l'Original Dixieland Jazz Band de Nick LaRocca, però està interpretada per una orquestra que es diu The Wolverines Orchestra, en la que estava el nostre personatge d'avui. El nostre personatge d'avui és el corneta Bix Beiderbecke.
Thank you.
Riverboat Shuffle és la peça que acabeu d'escoltar també a la Volvera en Orquestra. Vos demane que pareu molta atenció al so de la corneta, perquè ahí està Bisbeiderbecke i ahí està precisament la importància de la seva aportació a la història del jazz. Una aportació que malauradament va ser molt breu en el temps, perquè la seva vida va ser una vida d'aquestes que no sé per què no li han fet encara alguna pel·lícula, perquè és una barreja perfecta des del punt de vista dramàtic d'amor a la música i d'una capacitat increïble d'autodestrucció amb l'alcohol, fonamentalment, com va passar a molta gent en aquell moment. Estem parlant dels anys 20. Nascut l'any 1903, Bisbeiderbecke, que era fill d'una família en una bona posició econòmica, va estar educat musicalment pels seus pares, que li varen tractar d'ensenyar piano. Però sembla que el seu professor va dir que tenia una incapacitat innata, per dir-ho així, per a no llegir música. La raó per la qual les seues classes de piano varen acabar amb una certa prontitud. Però a ell la música sí que li interessava, i la seva localitat, Nadiwa, per la que passaven, on s'aturaven els vaixells que anaven amunt i avall per riu Mississippi per aquella època, en els anys 20 i 30, portant tant mercaderies com gent divertint-se, per dir-ho així, amb una enorme quantitat d'orquestres que feien la música de moda en aquell moment, és a dir, el Dixieland. Allí va tindre ocasió fins i tot d'escoltar el seu ídol segon, perquè inicialment ell el que va fer va ser escoltar el seu gramòfon a casa molta, Nick LaRocca i la seva original Dixieland Jazz Band. Va escoltar, com hem dit, a Louis Armstrong, persona amb la qual sembla que va arribar a tocar de manera en plan jam session en algun moment, però que la enorme separació racial de l'època va fer que mai pogueren ni actuar junts ni gravar junts. L'any 23, Beiderbecke es va ajuntar amb els Bleverein Orchestra, que ja hem esmentat abans, i va gravar algunes coses com les que hem escoltat durant l'any 24, però al finals de l'any ja es va estar enrolat perquè el va fitxar en l'orquestra de Jean Golquet. Golquet era un home que encara que no era un gran músic, sí que era un bon empresari i anava fitxant, diguem-ne, talents que descobria per allí. I evidentment en els Bolverains Bis Beiderbecke destacava de forma notòria, raó per la qual Golquet el va incorporar a la seva orquestra en l'any 24, com estem comentat cap al final, i va allí ja crear una bona fama d'un bon instrumentista. Malgrat la seva incapacitat per llegir música, realment les seues improvisacions tenen una sèrie de característiques que en aquell moment en el que a més el patró a referir-se als cornetistes era Louis Armstrong, ell realment trencava aquest patró perquè el seu estil de tocar no era aquest estil potent de notes clares, definides, amb tota la potència i tota la força tant física com estilística Louis Armstrong, sinó que pel contrari es distingia per una subtilesa que li feia destacar el seu so dintre del so que era habitual en aquell moment. era un autèntic innovador, malgrat que era un home de raça blanca, cosa que en aquell moment va resultar problemàtic per a ell també, perquè encara que admirava, com hem comentat abans, a músics com Louis Armstrong i altres, realment no hi havia forma de que poguera tocar amb ells. Tant la darrera peça que he escoltat, que es diu Idolizing, com l'anterior, que es diu Adoration, estan interpretades per l'orquestra Jean Golquet, que en aquell moment tenia gent molt interessant. Estaven els Mark Dorsey, el famós Tommy Dorsey, el trombonista, estava també Joe Venuti, el violinista, estava Eddie Lang, el guitarrista, que després va ser una persona molt interessant en la transició del Dixieland, i estava, evidentment, Bis Beiderbecke i un altre personatge molt important a la vida del nostre protagonista d'avui, Bis Beiderbecke. Estava un tal Franz Trambauer. Franz Trambauer era un saxofonista que sí tenia estudis musicals, tenia un absolut control, diguem, sobre la teoria musical, sabia llegir i escriure música perfectament, i a més va quallar molt bé amb les idees musicals que tenia el nostre amic Bis Beiderbecke, i varen durant una llarga època ser uns companys inseparables i se realimentaven mútuament en les seues experiències musicals que varen compartir en diverses formacions. Thank you. La orquestra de Jean Golquet va a plenar-se tant de lluminàries que volien cobrar massa que finalment se'n van anar i cadascú anà tirant pel seu puesto. Franz i Bix, Bix i Franz, que en aquell moment se'ls nomenava Junts perquè eren parella de fet, varen muntar una orquestra que sota la titularitat de Franz Trambauer va gravar la peça que acabo d'escoltar, que es diu Tres ratons secs, Three Blind Mice, una peça en la que suposa que haureu pogut escoltar el magnífic solo a la corneta del nostre amic d'avui, l'amic Weiderbecke. La presència al seu costat de Franz Trambauer li va fer créixer notòriament com a músic fins al punt de que en certa mesura va reprendre un poc la seva carrera com a pianista i fins i tot com a compositor, i de fet el primer i pràcticament únic èxit que va tindre ella sola va ser la gravació al piano interpretada per ell mateix en l'any 1927 d'una peça anomenada In a Mist. Diuen els que saben de música que aquesta peça de piano, igual que moltes de les improvisacions que feia Weiderbecke per aquella època, estem en l'any 1927, recordem-ho, recordaven molt les coses que estaven fent en Europa els impressionistes i fonamentalment Debussy, que és una persona a la qual Weiderbecke va explícitament reconèixer com una persona interessant musicalment per a ell i que estava al tanto de les novetats sonores, harmòniques, que en aquell moment estaven produint-se dintre de la música europea clàssica. També en aquell moment, com ja sabeu també d'altres programes, per exemple els anteriors que vàrem dedicar a Signe Bichet, que la indústria discogràfica gravava tot allò que es manejava i aprofitàvem qualsevol presència de músics en un estudi per anar gravant coses per a poder treure discos. En aquest cas, la gravació que aneu a escoltar és una gravació feta per un trio de tres amics, Bis Weiderbecke, Franz Trambauer i Eddie Lang, el guitarrista, que interpreten la peça For No Reason At All In C. Com veieu, així també hi ha com una certa pretensió de nomenar les coses com en la música clàssica. No sé fins a quin punt era la cosa aixina, però aquesta impressió pot donar. La peça, evidentment, Weiderbecke feia de pianista sols, al final fa una xicoteta intervenció a la corneta, i no és que siga una peça especialment reeixida, perquè no sé si és que el piano està mal afinat o que realment no estava molt inspirat eixida, però de tota manera és una forma de fer que no era la habitual del Dixie de l'època, se n'hiix prou d'aixòs camins. Som, recordem, tres músics blancs els que estan interpretant, mentre que en aquell moment la música més interessant la estaven fent músics negres, malgrat que l'èxit comercial fora des de l'altra raça més descolorida. Realment, Bis Beider Becke va ser el primer instrumentista blanc al qual els negres s'escoltaven amb atenció, perquè veien en ell unes evolucions que interessaven, perquè s'eixien d'allò que estava trillat, d'allò que era el que es tocava normalment, però que estava allunyat també d'aquesta línia més comercial que la gent com el seu pròxim patró duia endavant.
Thank you. your mind, and your lips told me so. Dreams I might have known, love and all this lone empty arms tell my story. You and I, who were light-hearted, parted one
Espero que ningú hagi patit ningú infart ni coses d'aixes per el contrast entre les dues músiques que acabo d'escoltar. La primera és encara l'orquestra de Franz Trambauer, amb Weidebrecke, evidentment, fent els solos a la corneta, i la segona és el resultat de que la vida és dura i que en aquell moment Paul Whiteman, que es va anomenar ell ràpidament rei del jazz, encara que el que toca és ni més ni menys que és una música de ball més o menys adobada amb alguns tocs, sobretot pels músics que contractava, de certa modernitat, però que realment té de poc a veure la música amb l'altra, doncs bé, Paul Whiteman va anar agafant les restes del naufragi de moltes orquestes, entre elles la de John Golquette, i es va fitxar per la seva orquestra. I allà anaren també tant Weidebrecke com Trambauer. La cosa no és el mateix, evidentment. Per estalviar-vos a escoltar el Paul Whiteman, he posat encara dues peces gravades el mateix any 1928. La primera, sota el nom, com hem comentat abans, de l'orquestra Frankie Trumbauer, es diu High on a Hilltop, on realment està tocada la corneta amb una subtilesa que resulta quasi impossible, perquè és un instrument molt dur. Recordem que és l'instrument en el que se fan les ordres en l'exèrcit, és una corneta pràcticament la que gasten els militars. Realment és difícil aconseguir això so tan matisat i tan ben articulat. I en la segona peça, que es diu Louisiana i que està a nom de Biggs and His Gang, és també de l'any 28, així se veu el brio d'una música que se pot dir perfectament jazz. Evidentment, les coses sempre han sigut com han sigut, i allò que és la música més o menys comercial normalment no té massa a veure en la música que està realment marcant un criteri, un camí a aquest art. Però a què no m'he fet? Li ja va dir, diu que l'Into fa molts anys que de músiques n'hi havia dues classes, la bona i la que s'escoltava en la ràdio. El Old Man River que acabo d'escoltar és l'orquestra de Paul Whiteman en una acceptable interpretació amb tocs jazzístics, en fi, un poc més del que era habitual. No deixa de totes formes de marcar lo mal que s'ho va tindre que passar el pobre Bix Beiderbecke i el seu amic Franz Tannbauer, cosa que solventaven fent després gravacions a banda, com les que vos he posat, que estan incloses dintre del bo i millor del jazz dels anys 20. A principi del 29, la situació de salut de Beiderbecke era prou roïna, i si bé com a músic no era cosa en aquest sentit jazzístic, Paul Whiteman com a persona sembla que sí que va resultar una bona persona i li va pagar el tractament a Beiderbecke en una clínica de desintoxicació i li va deixar tornar, sempre li va dir que li guardaria el lloc, però quan l'any 29 cap al final tornà a recaure i tornà a anar a sa casa, a casa de seus pares per a estar una temporadeta un poc tranquil, va rebre un dur col perquè ell, que era una persona que s'estimava molt la seva carrera com a músic de jazz, havia estat enviant tots els discos que gravava als seus pares, i en eixa visita que va fer als seus pares per a recuperar-se va trobar en un quarto tirats tots els paquets dels seus discos sense obrir. Això va ser un col molt dur per al pobre Vix, que no acaba de recuperar-se de la seva addicció a l'alcohol, i encara que no va poder incorporar-se a l'orquestra Paul Whiteman perquè no estava en condicions, sí que va aconseguir encara gravar algunes coses amb el seu amic Joey Carmichael, el conegut compositor, i que és l'última cosa que anem a escoltar en el programa d'avui de Vix Beiderbecke. Una persona que moria l'any 31 amb 28 anys escassos i amb segurament moltes coses per fer dintre de la música de jazz.
Couldn't help it any more than you could, or I could. Bets couldn't help it, though she tried to be good, oh so good. She was pretty as the heavens above. Oh boy, how that girl could love. Bessie had affection, and that was simply wonderful. Bets couldn't help it any more than you could, or I could. But when she smiled, you were bound to fall, that's all. A boy kissed Bessie in a taxi one night. Why, oh, why did she yell with delight? Bess couldn't help it any more than you could, or I could.
I això ha estat tot per avui als Camins de la Música. M'acomiado de vosaltres ací a Ràdio Clara, al 104.4 FM de València, fins a la nostra pròxima trobada. bona nit, bon dia, hora, vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adeu.